El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
Pues la cosa és así, verá.
Es impresionante.
Me encanta, me encanta.
Mola.
Me gusta como suena.
Qué bonito.
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica.
Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
La banda sonora de la teva vida.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Queda't amb nosaltres.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
L'associació Amants del Teatre i Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, t'apropen grans obres de la literatura a través de la oïda.
Ivan Ivanovich es treu una nota de la butxaca i la llegeix.
Una bola de cristall per al llum, una lliura d'embotits, 5 còpecs del clavell d'espècie...
Socials de l'afer, però juro solemnament que no he tacat el nom del 30, meu marit.
40, 50, 60. Aquí té els seus diners. Ara... on m'he de posar?
Radioteatre amb obres de Mercè Rodoreda, Pere Caldés, Robert Robert o Anton Chekhov. Al 91.5 FM i a www.cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Passen uns minuts de les 12 de la migdia, és dijous, se sent aquesta música i vol dir que comença molta comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Bé, avui parlem, no sé si podríem dir de Sant Cugat, parlem de Mirasol, perquè venen dos representants del Mirasol Teatre i també tenim amb nosaltres, tenim l'honor i la satisfacció de tenir un entès, un gran entès de William Shakespeare. I per què això? Doncs perquè parlarem de Nit de Reis de Shakespeare. Però abans, la homilia del Molta Comèdia. Avui, cambres singulars. Benvinguts, germans, en les arts escèniques. El diumenge passat va inaugurar-se el nou cicle de cambres singulars. I realment va ser singular, sobretot pel lloc on es va fer, la sala OH de l'Ajuntament, o sigui, l'anomenada Oficina d'Atenció Ciutadana, aquell espai a la planta baixa de l'Ajuntament que té una alçada considerable. Una incògnita era quina seria l'acústica del lloc, i en conseqüència si la música arribaria bé als espectadors. Jo haig de dir que el resultat va ser magnífic. Primer, és clar, per la qualitat d'un quartet de joves intèrprets, quartet Vivancos, que porten aquest nom honorant un dels seus mestres, el compositor Bernat Vivancos. L'altre, per la selecció d'un programa esplèndid amb Haydn, el pare dels quartets, Webern, un dodecafonista en aquesta ocasió no tan atonal, sinó al contrari, i després un romàntic com Schubert per reblar el concert. Una pròpia no s'obre mai, amb Shostakovich. I després perquè, efectivament, l'acústica va funcionar. Cal dir que en aquest espai hi ha un gran, llarg, llarguíssim tapís de Mercè Diògene, que quedava darrere dels músics i que el títol porta per nom Vibracions. O sigui que sí, vàrem tenir bones vibracions tots els presents. I d'això volia parlar, dels presents, que no arribaven a 30 persones. Podríem dir que un diumenge a les 12 del migdia i fent bon dia, solet, potser és un poc propici per tancar-se en un espai a l'Ajuntament. Podria ser això? A veure, al costat les pistes del poliesportiu estaven a vessar. A veure. No és el mateix, amic meu, sí, ja ho entenc. No és el mateix, però aquesta ciutat de 94.000 i pico d'habitants, fot encensat segur, magnífica, extraordinària, culta, diferent, etc., no hi ha 100 persones, 100, per assistir a un concert d'aquestes característiques i, a més, a un preu més que raonable de 6 eurons? Doncs sembla que no. Que no hi ha prou en l'estímul de descobrir un lloc nou, una cambra realment singular, un preu més que raonable, viu la clàssica Sant Cugat, diu l'enunciat municipal, doncs no, no viu en la clàssica. Sembla que no només tenim un problema aquí, a Barcelona també, per segons què. No n'hi ha prou públic per omplir els teatres. La Montse Martí, detectiu consagrada, ha de fer un tuit per dir què passa que la gent no va a veure Golfos de Roma, on ella participa i hi ha un Jordi Bosch de primera figura, un musical de Stephen Sondheim, nada menos. El TNF ofereix un 25% de descompte en el preu de les entrades de les estrenes del mes de novembre. I ara el Liceu fa unes sessions en streaming, o uns abonaments per seguir la programació operística en vídeo quan tu vulguis, hora, dia, moment, etc. Però inclús pensant que potser hi ha persones a qui es costa molt o no poden anar personalment perquè pateixen alguna minusvalidesa, pregunto. És igual veure in situ una òpera, una obra de teatre, un concert per streaming que personalment directament? Oi que no és igual? Aleshores, què passa? La culpa de l'experiència és la pandèmia? Que els joves no necessiten això perquè hi ha masses pantalles? Aleshores, com s'entén que hi ha un concert de no sé qui? És igual. Amb 25.000 persones a peu dret, això sí, saltant, ballant, bevent cerveses. Què dic cerveses? Birres, home, beuen birres. Perdoneu, germans, però no ho entenc. I arribats a aquest punt, com cada setmana, demano a Déu que faci més que nosaltres. Amén.
la Griselda, l'aria agitata da due venti.
Agitata de due venti, diu aquesta cantant fabulosa, fabulosa que és Cecilia Bartoli. I per què? Perquè està parlant de que està a punt d'haver-hi un naufragi. I de què parlem? De què parlem avui? Parlem de Nit de Reis. I què passa a Nit de Reis? Quan comença Nit de Reis? Que hi ha un naufragi. Hi ha un naufragi i a partir d'aquí es comença a crear una història, jo penso que bastant complicada, segons com te la mires. Però bé, això ens ho explicaran els nostres convidats d'avui. Llorenç Serraïma, benvingut.
Gràcies, bon dia.
Bueno, Llorenç Serraïma és el director d'aquesta versió que se'n fan al Teatre de Mirasol, per la companyia de Mirasol Teatre, que es farà el dissabte i el diumenge.
Dissabte i diumenge.
El diumenge, si no m'equivoco, a les 8 i el diumenge a les 7.
Diumenge a les 7.
Ens acaba de corroborar això, doncs sí. Ricard Mariner, que el tenim també aquí. Benvingut, Ricard.
Moltes gràcies, bon dia.
Que també és un dels personatges que intervé en aquesta representació. També tenim amb nosaltres en Josep Maria Jaume. Bon dia, Josep Maria.
Hola, bon dia a tots.
I el tenim aquí perquè és ell un gran especialista en Shakespeare. No, ell diu que no, perquè... Què ha de dir? Escolta'm, Josep Maria, jo aquí el programa el porto jo, i he dit que ets un gran especialista en Shakespeare i s'ha acabat el tema, eh? Llorenç, explica'ns una mica. Primer, com sorgeix a Mirasol Teatre el dir farem un Shakespeare, farem Nit de Reis?
A veure, a Mirasol Teatre la idea de hem de fer un Shakespeare és d'aquelles frases que es va repetint periòdicament i va sortint. I llavors, quan programem l'any passat a veure quines obres faríem, vam dir, a veure, hem de fer coses que siguin de riure, de passar-ho bé, de disfrutar-ho. I, bueno, vam decidir per Festa Major fer l'Hostalera de Goldoni, que era de riure, i vam dir, doncs, ja de cara a Nadal ens embarquem de debò amb un Shakespeare, però una de les que almenys que faci riure, perquè, bueno, ja està prou difícil la societat com per a sobre fer-los plorar. I va ser quan vam dir, bueno, doncs, Nit de Reis és obra còmica, a més feia relativament poc temps que hi havia una traducció al català molt bona, que era la d'en Joan Sallent, i vam dir, va, ara és el moment, ens embarquem? Sí, ens embarquem. Que a més, jo reconec que a tots els companys de Mirasol els hi vaig demanar un compromís, els vaig dir, si la muntem per novembre, només en dos mesos, setembre i octubre, no tindrem prou temps de muntar-la. Demano que tothom es posi a estudiar el mes de juny, de tal manera que a primers de setembre tothom vingui amb el paper après. I ho han fet. Lo qual és, per mi, té un doble sentit. D'una banda, em sento molt agraït perquè els companys jo els demano una cosa i la fan. D'altra banda, per mi és un compromís i jo ara no puc fallar. Ara que ells han treballat, jo realment he d'estar al darrere i tirar això endavant, que realment crec que al final ho hem aconseguit.
Diem qui són els que participen en aquesta obra, perquè realment estem parlant de 12 persones, si no m'equivoco. Tenim la Carme Piravall, la Montse Delgado, la Marta Pàmies, l'Anna Villar, el Ricard Mariner, que tenim aquí, el Pere Codó, Joan Antoni de la Penya, el Ricard Carbonell, el Pep Miramunt, el Gerard Zamora, la Marta Casals, l'Esther Rodríguez, la Núria Ayala, la Ruth de la Penya i el Llorenç Arriba, que ens acaba de parlar.
I em penso que encara ens en falta un, que és la Gemma Cera, sí. Perquè hi ha hagut un petit canvi de repartiment. Sí. El Pere Codó no està actuant sobre l'escenari. Bueno, ara sí. El Pere Codó s'ha encarregat de les músiques, perquè en aquesta obra el bufó canta unes cançons, i llavors el Pere Codó ha composat les músiques per al bufó,
sí.
I llavors no actua ell directament, actua la Gemma Cera fent el paper del bufó.
Bueno, és un petit canvi, però els altres
els són altres exactament són els canvis. Sí.
Clar, és una obra que té, si té una dificultat, penso jo, és precisament aquest nombre de persones que hi participen i que, a més, en els segons quins casos, tenen una acció continuada, o sigui, estan contínuament pràcticament a l'escenari.
Una altra de les dificultats d'aquesta obra és que hi ha molts canvis d'escena. És a dir, l'obra es desenvolupa bàsicament a quatre entorns diferents, que són el Palau del Duc, el Palau de l'Olívia, el Jardí de Casa l'Olívia i algunes escenes a l'aire lliure al carrer. Llavors, això ens va... Esclar, això, canvis d'escena, n'hi ha com 8 o 10 al llarg de l'obra, el qual ens va condicionar a fer una escenografia extraordinàriament lleugera perquè poguéssim fer els canvis molt ràpids, perquè si no et va matant el ritme de l'obra. I això ens ha obligat a trencar-nos a les banyes per buscar una escenografia que fos molt, molt simple, però alhora molt significativa.
Ricard, quin és el teu paper?
El Malvolio. El Malvolio és un caramel.
I tant que és un caramel.
És un personatge, per mi, divertidíssim. A més, té uns canvis d'actitud durant tota l'obra que el fan marcar molt, no? Des del seu, diguem-ne, al principi, caràcter totalment superb i cregut, i bueno, llavors després cau amb el parany i es converteix una persona il·lusionada, enamorada de tota la història, i després li fan la gran terrabastada, no?, al final de tot, i torna un altre cop, està emprenyat, però vull dir, al final de l'obra torna a la seva supèrbia inicial. Però realment és un personatge que quan el Llorenç doncs me'l va oferir, perquè jo no vaig assistir el dia de la lectura de l'obra, no me'n recordo per quin motiu no podia venir, i llavors em va dir, diu, tu faràs el personatge del Malvolio, i hòstia, me'l vaig llegir, vaig dir, hòstia, quina passada, tu, és divertidíssim, molt divertit.
En Josep Maria Jaumà diu que probablement el Shakespeare, precisament un personatge com Malvolio, no li agradava, i per tant...
Això dic jo, sí.
Això jo tinc una cosa, jo tinc un escrit de Josep Maria Jaumà en un programa del Teatre Nacional quan van fer aquesta obra fa 12 anys, i em sembla que hi ha un moment, Josep Maria, que vens a dir que entens que el Malvolio el tracta perquè ell diu segur que en la vida real personatges com el Malvolio no els suportava.
Ah, potser sí que deia això, però que em sembla que deia, jo no ho recordava, feia anys que no ho havia llegit això, però hi havia, era un moment que hi havia molta crítica social, molta caricatura dels grans personatges, no? I que podria ser que Malvolio fos una part d'això, és a dir, que el teatre, una mica com el Polònia,
sí, yeah.
És a dir, hi havia tant de... Els anys aquells en què encara no mor la reina i no hi ha successió, la gent se posa molt nerviosa i ho veu tot molt negre, una mica com ara, veiem moltes coses negres. I es dediquen, la majoria de teatres, i els infantils també, a riure-se'n, a caricaturitzar els grans personatges. I podria ser que aquesta moda influís en el tracte de Malvolio, però no necessàriament. Em sembla que té més personalitat el Malvolio que això.
Bé,
més, no és cap gran personatge.
El que passa és que després de veure el personatge em penso que a la vida n'hi ha molts de Malvolio, sí. No n'està ple.
Segur.
N'està ple de Malvolio.
Segur, per cert...
El nom ja està buscat, eh?
Sí, sí, Malvolio, sí. Et vol lo dolent. Sí, 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 sí.
Hi havia el Benvolio, no?
Ah, sí.
Sí, el Benvolio, llavors hi posa el Malvolio i per tant ja està dient què passa. Llorenç, quin és el teu personatge?
Jo aquí
el director.
Exacte, director. Jo em sento quasi com el Hitchcock. Jo només faig una frase al final, que és el capellà. El capellà acaba dient una frase al final de l'escena, i la veritat és que vam dir, a veure, fer venir una persona només per dir aquesta frase, dic, doncs ja la dic jo. O sigui, jo només surto a fer la frase al capellà i ja està.
Què diríeu de l'obra, que efectivament és una obra, és un joguet còmic, podríem dir, però que hi ha molt més que això. Què diríeu des del punt de vista, després de 400 anys, no? Perquè estem parlant, si no m'equivoco, del 1602 o 1603, estem parlant de 400...
Se suposa que 1602...
400... quasi 20 anys. Què diríeu en aquell moment, com es va crear, com ho apuntava Josep Maria, potser en aquesta situació de tipus social, tipus polític, avui, vista avui?
Ui. A veure, s'hauria d'anar a un pla una mica més fondo. És una obra que se n'enriu una mica de la típica persona. Estic pensant en l'oncle
Tobias.
L'oncle Tobias, que és el borratxo que s'aprofita dels diners de la dona, de la neboda, i viu a casa de la neboda, però és un tarambana. Clar, gent que viu a costa de la família avui en dia encara n'hi ha. Alguns per necessitat, però altres per morro. No ho sé, em costa posar-ho en un context actual, perquè tot això està molt condicionat pels hàbits que ara han canviat molt. Llavors, les lluites d'espases i coses d'aquestes que avui en dia no hi són, no sé, per mi era més un exercici de disfrutar d'un teatre clàssic que intentar posar-lo en un context actual. O sigui, jo l'únic que he fet és, vaig agafar la traducció d'en Joan Sallent, l'únic que he fet és aplicar les estisores per la senzilla raó de que és un text llarguíssim, i llavors hem aconseguit reduir-lo a només 2 hores. Però el text és el mateix, i és disfrutar de la creació dels personatges i dels diàlegs. Que aquí sí que m'agradaria dir una cosa al marge, eh? Hi ha hagut algú que ha treballat moltíssim en aquesta obra, que és la Montse Delgado, perquè el vestuari, no hem fet vestuari d'època, hem fet un vestuari molt diferent, i aquí és veritat que se me'n va anar una mica a mi l'olla i vaig dir vull un vestuari així, i ella ho ha fet, i estic encantat del vestuari que tenim, que ja veureu que és original, diferent,
i la veritat... És una època determinada?
No, és atemporal. És el que hem fet, he fet un vestuari totalment atemporal.
I, Ricard, tu què en penses quan aquesta actualització o no davant d'una obra feta fa 400 anys?
Bé, jo hi ha alguns personatges que considero que avui en dia estan molt vigents, no? Com per exemple el meu, no? Vull dir, aquest avui en dia, ja ho torno a dir, vull dir, està ple de malvolios, aquest món. I, com diu el Llorenç, personatges que són com lapes que s'enganxen darrere d'uns i han de viure del cuento, per dir-ho d'alguna manera, cuento amb el sentit d'aprofitar-se dels demés, pues, amb algun personatge està reflexat. Els altres personatges, amb els enredos, digue-li, d'amor, d'això, no, tampoc sabria trobar-li una similitud. Ara, anant personatge per personatge, jo diria que els que més s'assemblen més avui en dia en una situació, per mi són aquests dos. És l'oncle Tobias, el Malvolio, i potser el Festa com a conductor d'una persona de que en certa manera se n'en fot de tot, no? Vull dir que si tu poses a mirar, avui en dia també la societat està plena de bufons, amb més o més mala bava, o més encert o menys, però n'està també a tope.
De Maria, bufons. Què diries del Festa?
Jo trobo
què
faltar l'Orsino, eh? L'Orsino també és un xalat.
També, sí, també és un xalat, també. Sí.
És a dir, una persona que viu de l'amor eteri, no? I això també avui encara existeix, no? L'amor com si fos una cosa d'un altre món. És a dir, que jo diria que la majoria de personatges, potser exceptuat de la protagonista i d'algú més, i del Festes, del Bufó, estan tots xalats d'una manera o altra, no? Aquest l'oncle Tobias és el... la noblesa rural, que en fi, que l'obra se n'enriu una mica de tots, des del començament amb l'Orsino.
De totes maneres, a l'Orsino, si coneixés el Tinder, també seria d'anar així o no?
Ah, no sé. És que jo no,
perquè potser
mai...
seria més pràctic, eh?
Sí, no sé. Hi ha
una característica de l'obra que potser que el comentéssim, i és aquest fet de que amb aquest naufragi, els dos germans bessons, sí, noia i noia, doncs queden separats, i a partir d'aquest moment, doncs, jo diria, per una raó que no explica massa, ella viu com un home, o sigui, es disfressa, sí, l'home, i viu com un home.
Sí, sí que s'explica. A veure, o almenys jo l'entenc. Oh, ella arriba a una ciutat desconeguda, és una dona sola, i evidentment en aquella època una dona sola en una ciutat corre molts riscs. Llavors ella diu, pues, m'estimo més entrar al servei d'algú. Primer intenta entrar al servei d'Olivia, però llavors el capità li diu, no, l'Olivia no accepta ningú, no vol veure ningú, però està el Orsino està enamorat d'ella, i llavors ella diu, doncs em disfressaré d'home i entraré al servei d'Orsino. Però ella es vesteix d'home perquè no pot entrar al servei de l'Olivia, i llavors necessita una protecció per no estar sol, per no estar sola al mig de la ciutat. Per això es vesteix d'home.
Sí, sí, efectivament és així. Però, a més, és que també correspon a totes aquestes obres en què hi ha el As You Like It, no? El vostre gust i no sé quina altra. De dona que es disfressa d'home per ser lliure. Jo crec que aquí hi ha una corrent renaixentista, eh? És a dir, tots hem de ser independents. Tots hem de... Cadascú ha de fer valdre la seva vida. I llavors el Shakespeare ho porta això al terreny de les dones, no? És a dir, la dona disfressada d'home resulta que és més llesta que tots els homes junts. O sigui, hi ha la cosa individual d'aquesta que necessita protecció, això estic d'acord. Però també hi ha la cosa que ve de més lluny, que és que bé si les dones poguessin ser igual que els homes, saps? O sigui, Shakespeare, en el fons, ha heretat una mica, bueno, bastant el Renaixement.
A més, ell fa una altra cosa, seria que de fet, en aquell moment, els papers femenins els feien, homes.
A més, això, això ho faria, diguem, un motiu d'ambigüetat, saps?
Exacte.
La dona disfressada d'home, i quan entren les actrius a final, a la segona meitat del 18, llavors és al revés. La gent va veure com la noia disfressada de noi...
De noi.
Té una ambigüetat sexual, no? De dir, bueno, aquest, hi ha un amor estrany entre l'Orsino i la Viola.
Però potser estic equivocat, però vull dir, aquesta obra precisament era costum, no?, de fer això de travestir-se, en certa manera, els homes fent de dones i les dones fent d'homes, o tenia entès així, jo no sé.
Esclar, només hi havia actors, sí.
Sí, però vull dir-te que el Nit de Reis era una tradició fer això, no?
Sí, bueno, entre dita d'aquest joc de... Sí.
Que comença per tenir un títol diferent.
Ah, sí. El va haver de canviar perquè ja estava registrat, es veu.
Imagina't, o sigui, que estem parlant de
fa 400 anys, problemes
400
de títol.
Anys, i llavors, això era Anglaterra, eh? Això era Anglaterra, no?
I era diferent.
Era diferent. Era diferent.
Nosaltres hem fet el salt enrere, i llavors en el nostre repartiment hi ha algunes actrius que fan papers d'home.
Sí.
Però hem pensat que si Shakespeare feia que tots els homes fessin de dones, per què nosaltres no podríem fer... Per què nosaltres no podíem fer que les dones fessin d'homes?
Bueno, en definitiva, en aquest moment es pot... Hem vist i veurem. No hem vist i veurem, en aquest sentit, moltes variants.
També.
Moltíssimes.
D'ara endavant ja no sabem.
Moltíssimes. També. Moltíssimes, perquè ho veiem o amb la societat, sobre l'escenari, segurament encara en veurem més.
De totes maneres, també s'ha de dir, en honor a la veritat, de que, com passa la majoria de, diguem-li, grups de teatre, corals o el que sigui, el percentatge de dones és molt més elevat que els homes. I en una obra on surten tants personatges, ens agradi o no ens agradi, que jo ho trobo perfecte, s'ha hagut d'agafar, és així?
Home, amb l'oblet que m'he quedat jo.
Sí, però...
No, i a més...
Que la paritat ja ens agradaria també de poder dir, mira, però és que no és així.
A més a més, segurament també hi ha l'altre aspecte, que és el fet de la renovació per edat.
Sí.
O sigui que en aquest moment, un grup com Mirasol Teatre, suposo que un dels problemes que hi ha és que no hi ha substitució.
No estic d'acord. Vull dir, Mirasol Teatre sempre ha sigut un grup de teatre que sempre m'ha acollit a tothom que ha volgut
venir. No, no ho dic per no acollir-ho,
No, però vull dir, no, tenim diferents edats. Vull dir...
Aquí en el repartiment hi ha gent jove.
Sí, també, el Gerard sí. Zamora és ben jove.
I la Ruth, també.
Juan Ángel de la Peña, la Ruth, també, la Marta. Les dues Martes.
No
és que sigui tot gent gran. Per sort, encara podem, com aquell que diu, repartir uns papers més acord amb les edats de cadascú.
Això és bo.
El tema, i això sí que és cert, i la prova la tenim amb diversos actors que han passat per Mirasol Teatre i després han fet el salt a coses més importants, i en això n'estem orgullosos,
clar,
amb Mirasol Teatre, de que hi hagin persones que diguin, escolta, jo vull fer teatre amb vosaltres, gent jove, i després, pum, han saltat.
Em diuen que a Pedra i Sang també hi ha bastants joves.
Sí. Aquest any
perquè hi ha un institut, no sé si és
l'Angeleta Ferrer, sí,
que fa una especialitat de teatre, i mira, això obre una via, eh?
Bueno, aprofitant la vinentesa, ja que has dit això, podríem dir que en aquest moment tenim aquí, com estem parlant de Shakespeare i estem parlant doncs de Nit de Reis, però podríem dir que Pedra i Sang, doncs vosaltres dos precisament el
actuem,
que feu,
també,
actueu, sí. I...
Un bon amic, Sarrovira.
I el Ricard Mariner...
Maternau, m'alegra molt de rebel·los.
Jo també, creieu.
El Ricard Mariner farà de Pat Viure i el Llorenç Serra fa el Bucat Sarrovira. O sigui que ja tenim una renovació també dels papers que han estat molts anys, perquè estem parlant d'aquests 20 anys, que de fet no són 20, que són 22, perquè un any doncs no es va poder fer, perquè...
Un any a l'auditori, l'any passat...
A fer la lectura, doncs a l'auditori, l'any passat que no,
veure,
en definitiva, aquests 20 anys no acabem de poder arribar. Esperem que aquest any sigui així. Tornem a Shakespeare, de dues maneres.
Sobre això que deia, una última cosa. Com és que a Anglaterra només hi havia homes actors? És el puritanisme, eh?
Uh-huh.
És a dir, Anglaterra estava molt més afectada que el puritanisme que Espanya, per exemple, que aquí sí que hi havia actrius a l'època de Lope de Vega, hi havia actrius,
hi havia actrius, Josep Maria, i automàticament se les considerava una altra cosa.
Això potser sí, però allà era molt més radical, saps, el puritanisme. I l'atac al teatre, no sé si l'atac al teatre a Espanya també era tan fort. Allà tots els predicadors eren quasi obligatori que prediquessin contra el teatre. Per això els capellans que surten quasi sempre són uns ridículs, no? O que diuen una sola frase, o que diuen qualsevol tonteria, o que són mig tocats del bolet, perquè és una defensa del teatre contra els que els ataquen.
Aquests sí que podrien dir que estan actualitzats avui en dia, perquè mira que ens segueixen dient de tonteries.
Sí, sí.
La veritat és que quan veus... Per això us preguntava al principi el fet aquest de vist aquesta obra en aquest moment, com es veu. La realitat és que veiem obres de 3.000, 2.500 anys enrere, i el comportament humà...
Uh-huh.
És exactament igual.
Jo puc donar fe del tema. Anys enrere em vaig fer un crèdit a la universitat de la dona a l'antiguitat i parlàvem de dones de fa 5.000 anys enrere. Molts dels comportaments de 5.000 anys enrere avui es repeteixen sense cap mena de problema.
Sí, sí, sí. Sí. Però, jo en sé poc d'això, però del teatre grec moltes són protagonistes. I dius, no, veus com la dona era important, però sempre són tràgiques. La dona porta la tragèdia. La Medea, o l'Antígona, o no sé què, sí que fan un gran paper. Dius, doncs les dones, no diu que les dones no pintaven res. En el teatre pintaven molt, me sembla, però negatiu. Eren un exemple de cuidado amb elles, perquè portaran conflicte.
Tornem a dir de Reis, Llorenç.
Tornem a dir de Reis.
O sigui, tu vas dir a tothom que es preparés abans de, si és possible, durant l'estiu, perquè quan arribis al setembre, això s'ha complert?
Sí. Sí, sí, s'ha complert. S'ha complert, bàsicament. Clar, és Shakespeare no és... Disculpa. Shakespeare no és un text fàcil, i una obra de dues hores hi ha molt text, per tant, el text l'hem hagut de seguir treballant. Però sí, sí, van arribar el 1 de setembre i tothom tenia una base de text bona o molt bona.
Sí, perquè malgrat ser en català, com s'ha fet, Però això és una cosa de què ja havíem parlat amb el Llorenç. La composició de les frases no és la que habitualment tu estàs fent servir normalment.
Ah, sí?
Sí, 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 sí.
Llavors, és, el
i és català, és català, però bé, però això potser és amb el tema de les persones que estem a mirar al teatre, de que jo segueixo considerant que la composició de moltes frases és diferent, de fet. Però I això requereix un esforç addicional per poder-ho aprendre.
Si haguéssiu agafat el de Girona, com se diu?
Salvador Oliva.
El Salvador Oliva seria molt més complicat encara, perquè aquell és molt més literal amb l'anglès. En canvi, el Joan Sallent...
Sí, sí, el text d'en Sallent és molt
fa,
més bo.
Ho fa més natural. I sí, sí. Així tot hi ha frases que són difícils.
Jo no sí, sí, jo vaig estar llegint les dues traduccions sí. I, evidentment, em vaig decantar per en Sallent.
La d'Oliva és molt més difícil de llegir, sí. Sí. Molt més.
Però dintre de que la traducció està ben feta, perquè està molt ben feta, el propi Shakespeare fa un text que de vegades s'enfila i fa unes floritures que dius, bueno, hem de dir aquestes floritures perquè això és Shakespeare. Sí. El que no podem fer és agafar el text i simplificar-lo al català actual. Ho podem fer, però deixaria de ser un Shakespeare, no?
Aquesta és una discussió habitual en la que jo hi pres partit des de sempre, i és l'adaptació, o sigui, o la recuperació d'un clàssic. Evidentment es pot fer de moltes maneres, està clar, però hi ha una cosa que a mi em sembla imprescindible, que és el respecte al clàssic, el respecte a l'obra. És a dir, si tu vols explicar una cosa diferent de la que explica un autor determinat, el que sigui, clàssic, escriu una obra nova. Però no transformis aquesta obra fins al punt que sigui irreconeixible. Això va passar, per exemple, doncs, amb Rossinyol, que es va fer una auca del senyor Esteve, que passava després de la Guerra Civil... després de la Guerra Civil, i amb uns diàlegs, amb unes situacions que eren inversemblants, perquè Rossinyol explica molt bé una història situada doncs, en una època concreta de la Barcelona, doncs, que respon a una forma de ser, a una forma de funcionar. I en canvi això, i en Shakespeare passa igual. Shakespeare ha passat moltíssim, doncs, Maria ens ho podrà dir més, potser més, que hi ha hagut moltes adaptacions que
s'allunyen molt.
S'allunyen molt, i jo sempre dic el mateix, sempre dic, si aquest espectador que està aquí no havia vist mai aquesta obra, o no l'havia llegit, no ha vist aquesta obra.
Jo recordo un Juli César aquí a l'Auditori, un sí, d'aquests directors sí, moderns, ara, sí, que realment, hòstia, desconcertant, no? Perquè, no sé, això dic, trossos de l'obra. I...
Fes una obra diferent, si tu vols dir, si tu vols manifestar el que sigui, tant li fa, doncs escriu una cosa en funció del que vols explicar. Ara no utilitzis aquest autor, perquè el que estàs fent, entre les coses, és mentir, per una banda, i per altra part, atraure un públic que probablement va a veure aquesta, perquè és el nom, i es troba amb una cosa que no té res a veure.
No sé, que s'especifiqui molt clarament basada en l'obra de... o el que sigui, ja. Sí.
Fixa't que ja en el segle XVII, o sigui, un segle després de l'obra, ja només la retallen tant que només deixen 50 línies.
Què dius?
Sí, ho vaig llegir i llegint això, que ja no me'n recordava. La sí, Nit de Reis, doncs, amb el nom de Shakespeare, La Nit de Reis, que la gent es pensa que va veure La Nit de Reis, i Twelfth Night, i tot està canviat. I el mateix passa, per exemple, amb el Romeo i Julieta. Sí. Ho transformen en una obra que és, ella és filla d'un emperador i ell és fill de Roma, no?
Sí, sí.
Que fan guerres romanes i tot allò. Vull dir que no és nou. Que aquesta,
no, segur que no.
Aquest intent d'utilitzar el nom de Shakespeare, que era molt conegut, que ja era molt famós, no? Però enganyar el públic, oferint-li una altra cosa, això a mi de lluny.
Sí, sí. Llorenç, fem una mica... Quins papers fan cadascú? La Carme Pidevall.
A veure, la Carme Pidevall fa el duc d'Orsino.
Sí.
Després tenim la Marta Pàmies, que fa la Olivia. La Montse Delgado fa la Viola. I la Marta Casals fa el Sebastià, que és el seu germà bessó.
Sí.
Després, qui més
tenim? Gerard Zamora.
El Gerard Zamora fa a l'Antonio, que és un dels mariners que salva en el Sebastià. La Ruth de la Penya fa el capità del barco que salvarà la Viola.
El Ricard Carbonell, el Tobias.
Exacte. El Pep Miramunt ens fa
el Fabià.
El Fabià. I el Juan Ángel de la Penya ens fa,
el senyor Andreu.
El senyor Andreu, que són els tres més o menys cràpoles.
L'Anna
Villar ens fa la Maria, que és la servidora de la,
sí,
de l'Olivia. I qui ens queda? La Núria Ayala.
La Núria Ayala i l'Ester.
I l'Ester Ramírez, que ens fa el...
Sí, que és Ramírez, no Rodríguez, sí, com li supro de terreu.
Bueno, l'Ester Ramírez fa, com es diu, el...
A l'altre guàrdia.
L'altre guàrdia, el Valentí.
El Valentí,
també,
exacte,
fa el Valentí. I qui ens queda? Així de memòria. I la Gemma Cera,
que fa el Festa.
Que fa el Festa. Que fa... Més, amb la Gemma Cera va passar una cosa, per mi, molt positiva. Jo n'he après molt. I és que es va incorporar a primers de setembre, li vaig dir, vols fer el Festa? Diu, sí. Llavors jo li vaig començar a dirigir quin Festa m'agradaria a mi. Em va dir, diu, no el veig gens així. I llavors ella va fer la seva pròpia proposta de Festa, que és la que veureu dalt de l'escenari, perquè realment m'ha conquerit. És dir, sí senyor, aquest és un Festa que hem de fer. Però és molt seu, és un personatge que ha creat molt ella. No et diré en contra de la meva voluntat, perquè no és veritat, sinó a partir d'una idea totalment diferent de la que tenia jo. I jo he après que uns personatges es poden crear d'una manera o d'una altra.
I el resultat?
I el Pere Codó, que és el que ha composat la música.
Exacte.
I que surt. Sí.
No aprofiteu la música original?
No la teníem.
Sí, la de la cançó final, sí, però altres no sé, però...
Nosaltres no la teníem.
En cas,
això no vol dir que
ens
no existeixi.
Ens ho mirem i ho canviem.
I ho canviem.
Ho canviem aquesta nit.
For the rain, it reina de Bridey. Tarara, ta. És la mateixa que surt després al Rei Lear.
Yeah.
El bufó del Rei Lear canta la mateixa cançó.
No,
això, és
no.
Això és una mica el
no.
problema del
no, no
teatre amateur. Ah. Sí. I és que tots treballem i dediquem només poques hores al dia al teatre.
Oh, ja, ja,
hi ha
ja,
coses
ja, ja.
que no aconseguim documentar-nos lo suficient.
Ja, ja.
Però això és lo habitual en el teatre amateur. Fem tot el que podem...
Bueno, Déu-n'hi-do per això, perquè les hores que pugeu per posar en marxa segons quines coses, això s'ha
sí,
de dir. I sobretot jo penso sempre el mateix, i penso que a vegades per una representació.
Mm.
En aquest cas
en feu dues. Però
sí.
Vull dir que en molts casos és una representació, i per fer una representació 12 persones, 10 persones, tot el moviment, tota
no,
la escenografia,
no, no, no,
tot això.
No, aquest no és el plantejament. Sí.
No
ens queda més remei que fer una representació per justificar tot el que ens hem divertit els dos mesos abans muntant-ho.
No, és que això jo anava a dir el mateix. És que si jo em plantegés, i fa anys que faig teatre amateur, que l'objectiu principal és arribar per fer X representants, que no ho faria. O sigui, jo m'ho passo bé quan vaig assajar, i diguem que el dia que fas les representacions és un assaig més, però en públic, si és que venen. Sempre s'agraeix, evidentment, que sí. és veritat.
Jo et diria
però...
que per mi, evidentment, esclar que m'encanta actuar davant del públic, no? Però el moment àlgid, en el moment en què dius sí o no, per nosaltres és just avui, que és l'assaig general. Si aquesta nit l'assaig general surt bé, haurem dit, buah. I llavors, quan vingui el públic, li direm, mireu, tot això sabem fer. Fantàstic de fer-ho davant del públic. Però de debò que ens hem divertit, fins avui ens hem divertit.
Sí. Millor que sí.
A l'espai del Teatre de Mirassol, ha pogut disposar-lo sempre tal com ho volia disposar, de temps i dies i...
S'ha de preveure amb molt de temps, perquè no ens enganyem, ja comencem a preveure quins dies i quin temps necessitarem al teatre per les obres de l'any que ve.
Exacte.
Tu imagina't amb el temps que tenim que anar per endavant.
A veure, sí que anem disposats...
No, per això ho dic,
sí.
Perquè...
Sí, no, disposes de l'espai, però que s'ha de preveure bé.
Heu pensat alguna vegada, quan hi hagi, que esperem que sí, que arribarà, jo no sé, espero que ho veuré, quan hi hagi el Teatre de la Unió en marxa, heu pensat alguna vegada el fet aquest de fer l'obra, per exemple, com feu al Teatre de Mirassol, i després fer una representació El Teatre de la Unió, esclar.
Esclar, que ho hem pensat.
Igual que...
Fantàstic. Però ens passa com a tu. Això és mirar la bola de vidre i a veure què passarà. Clar, no sabem ni quan estarà llest el Teatre de la Unió, que ja sabem que té les dificultats que té. Bueno, doncs quan se solucionin, això no és crítica, això és simplement dada estadística. No està llest i ja veurem quan estigui llest. I el dia que estigui llest ja veurem en quines condicions el gestionaran. I el que sí que és cert, i això ja no és hipòtesi, això és realitat, el Teatre Amateur de Sant Cugat està molt viu, i de fet el del Vallès està molt viu. En el moment en què s'ofereixi una sala més, ens hi tirarem tots com a lleons demanant espai. Llavors la persona que ho gestioni haurà de gestionar a veure a qui li cedeix l'espai i a qui no, perquè tindrà més demanda d'espai de la que podrà. Que ens encantaria, evidentment que ens encantaria, seria fantàstic, però serà el que serà.
Bé, esperem que efectivament sigui aviat, perquè teòricament aquest final d'any, ara, tenia que estar l'espai escènic funcionant. Les últimes que he volgut impressedit és que es licitarà l'obra probablement abans que s'acabi l'any i es farà durant l'any 23, i aleshores també probablement a final del 23 estarà en marxa l'espai escènic, que a més, com ja sabeu, té unes característiques, penso, molt bones, perquè pot ser a l'italiana, a la vegada pot ser reculanta i convertir-se en un espai buit, pot ser central com el Teatre Lliure, on hi hagi l'escenari central, o sigui, pot ser en aquest sentit fantàstic.
A mi m'encantaria tornar a actuar a la Unió. Jo com a actor vaig néixer a la Unió de la mà de la Sílvia Cervant. Jo vaig aprendre el que sé de teatre, o les primeres passes del teatre, amb la Sílvia Cervant al Teatre de la Unió. Per tant, a mi m'encantaria tornar-hi, però realment ho veig com una cosa, com una nebulosa, i ja veurem si es podrà fer o no es podrà fer.
En fi, Josep Maria, per acabar amb tu.
Ai, ai, ai.
No amb tu personalment, per acabar la teva participació. Dins de l'obra de Shakespeare, què diries, Nit de Risc, com la situaries?
Aquesta?
Sí.
Sí, després de la crisi.
Però les situaries com a categories, diguéssim, de les millors, de les
bones. De les bones, sí. No, jo em pensava que volies dir històricament. El Shakespeare comença amb un gran optimisme, i l'amor sempre triomfa, com és el somni d'una nit d'estiu, l'amor triomfa, tal i qual. Llavors ve la crisi de final de segle, que això que he explicat abans, de que el país té por que hi hagi una guerra civil, vaja, per succeir la reina, i són uns anys de por. I a partir d'aquí hi ha aquestes comèdies que ja no són tant de riure, que són de riure, però, per exemple, són desastroses. Tots els matrimonis que fan, un es casa amb un que no ha conegut mai, l'altre es casa amb un borratxo, l'altre, ja no me'n recordo, no? Sí, l'altre, l'Olivia es casa després que l'amenaci de mort, l'acaba d'amenaçar de mort. Bueno, és a dir, hi ha falta aquest esperit triomfador, triomfant. Hi ha més sarcasme i més. I després ja venen les tragèdies. Jo la col·locaria aquí entremig, saps? Després de Hamlet i després de... Perquè Hamlet va en sèrio, és a dir, és l'home perdut en el món, perdut, que no sap... No, és una obra de teatre. És una obra de teatre que parla de l'època que és i que hem de fer en aquest món. Si tothom és mentider, si tothom és criminal, si tothom t'enganya, si tot falla i tot allò. Saps?
Tinc la sensació, quan et sento, Josep Maria, que estigués veient el Tironotícies d'ahir.
Malament.
em sona. Llorenç, digue'ns alguna cosa abans d'acabar. Què et sembla? Alguna cosa que vulguis dir, que no t'hagi preguntat, que no hagi sortit, que no...
Bueno, jo estic super entusiasmat amb aquesta obra, perquè d'alguna manera ja fa temps que dic m'agradaria dirigir un Shakespeare, i ara, gràcies als companys de Mirasol Teatre, podré dir dirigiré un Shakespeare. O sigui que a Mirasol Teatre, els companys, gràcies.
Ricard,
Malvolio.
El Malvolio. El Malvolio, malgrat que és l'únic que es queda més penjat que un fuet, perquè no es casa amb ningú.
Té la sort que no es casa amb cap ningú.
Exactament. Però,
ell que es pensava que passaria de majordoma
seria l'amo.
Sí.
Bé, doncs nosaltres, bueno, com a Mirassol Teatre i com a membre de la Junta de Mirassol Teatre, doncs podem tenir la sort de disposar d'un director com el Llorenç o com altres directors, que també sempre cada any fem una reunió dels possibles directors d'obres, i li hem d'agrair, pues, que hagi sigut valent de poder voler tirar endavant aquest Shakespeare, i nosaltres doncs, darrere i amb ell, i esperem que funcioni molt bé, és això.
A veure si sentim una mica de música. Sentim una mica de música o no?
My grace is that we fail to do each you delight, to see, to hear, to touch, to kiss, to die with thee again. In sweetest sympathy, to see, to hear, to touch, to kiss, to die with thee again. In sweetest sympathy, come again, that I may cease to mourn through thy unkind despair.
Bueno, gràcies aquí als presents, Llorenç, moltes gràcies per haver vingut, Ricard, Josep Maria, i ara estem escoltant un fragment de Don Giovanni. Per què? Perquè doncs, aquest divendres a les 8 de la tarda al Teatre Auditori tenim Don Giovanni de Mozart amb el cor dels Amics de l'Òpera de Sabadell, l'Orquestra Simfònica del Vallès, direcció de Daniel Gil de Tejada, amb Carlos Pachón, Fernando Álvarez, Tina Gorina, César Cortés, Maite Alvarola, Mar Esteve, Quim Cornet i Jeroam Tejera. Però avui, dijous, a les 8, al Bocamoll de Torreblanca, concert d'African Village, amb Schumann Unho, veu, guitarra i percussió, Steve Desuar, baix elèctric, veu i pluma, bateria. El mateix dissabte a les 8 i diumenge a les 19, com dèiem, al Teatre de Mirassol, dit de Reis de William Shakespeare, com hem parlat fins ara, diumenge a les 10, a les 11:30 i a les 17, al Teatre Auditori, espectacle de música i moviment recomanat per infants de 0 a 2 anys. I això de 0 mai he entès què vol dir, però deixem-ho així, de 0 a 2 anys. Univers, d'en Gruna Teatre. I a 9:15, cafeteria del Teatre Auditori, jazz amb Roger Jiménez, piano, Noé Escola, saxo, Pablo Houghton, baix, elèctric i Joan Terol, bateria. I us deixo, fins la setmana vinent. Segurament la setmana vinent parlarem de música, i parlarem de música perquè hi haurà un concert de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat. Però ara també us deixo música, per què no? Adeu.